La batalla de l'Ebre és un dels episodis més sagnants i cabdals de la Guerra Civil Espanyola. En ella hi van perdre la vida entre 15.000 i 30.000 persones, moltes d'elles molt joves. L'últim intent de la República per capgirar la guerra va ser un fracàs. Entre el 25 de juliol de 1938 i el 16 de novembre d'aquell any, els camps de Tarragona i Lleida van albergar trinxeres, camps militars i canons. La terra ja no era per la collita, era per sembrar-hi la mort. Després de mig any de carnissats combats, les tropes republicanes que havien intentat recuperar terreny als franquistes han de fer-se enrere davant la superioritat dels sollevats. La retirada suposarà la desfeta de la resistència a Catalunya i, en conseqüència, de la República. Entre Mequinensa i Amposta, encara avui s'hi troben les restes de milers de soldats morts en aquella cruenta batalla. Noms que la terra, de tant en tant, treu a la llum, i d'altres que perduren com un mal que no s'oblida en el cor de les famílies, aquells que consten com desapareguts, dels quals no se'n sap ben bé el destí, però que mai no van tornar a casa. Avui viatgem fins a un dels episodis més dolorosos de la nostra història recent. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
Miralls de Memòria. Capítol 4. Sense esperança. La batalla de l'Ebre.
Som a Vinebre, una petita població a la vora de l'Ebre on viuen unes 800 persones, la majoria pageses. És juliol de 1938. Des de fa dies al poble ja no hi queden llogarencs. Però no és un poble fantasma. Aquí hi ha instal·lades moltes més persones de les que normalment hi habiten. Soldats de l'exèrcit republicà que vigilen l'altra banda del riu, on les tropes franquistes amenacen de continuar avançant contra la República. D'aquí a poques hores començarà un dels episodis més sagnants de la Guerra Civil Espanyola. Una lluita a la desesperada per aturar el feixisme que s'allargarà 115 dies i que ha esdevingut un dels episodis que més han marcat la memòria col·lectiva del país. Una batalla que, com ens explica Cinta Farnós, directora del COMEBE, va ser una de les més cruentes.
La batalla de l'Ebre és l'enfrontament més llarg de la Guerra Civil Espanyola. Ja és de les últimes batalles, de les més cruentes. Estem parlant de 115 dies d'un front gairebé estàtic dins un territori molt petit, amb un front durant 4 mesos allà estàtic, movent-se doncs, amb molt poca distància i, per tant, en uns enfrontaments duríssims. No va determinar, diguéssim, el resultat del conflicte en si, però sí que va ser un punt d'inflexió important.
Al capítol anterior de Miralls de Memòria vam parlar de com els fets de maig havien canviat l'organització del front republicà. Fins aleshores, la República no comptava amb prou soldats per fer front als embats franquistes. Les milícies populars, normalment formades per grups de persones d'una mateixa afiliació política, eren la punta de llança de la resistència republicana. Això generava una desorganització militar que, amb el comandament únic imposat pel govern republicà a partir dels fets de maig, es mirarà de resoldre. Durant mesos es van endegar formacions militars i es va mirar de millorar les tècniques de combat de les tropes republicanes, però també es van apartar les dones de la primera línia del front i se les va relegar a tasques de suport mèdic o logístic, entre d'altres. D'altra banda, es va desmuntar les milícies al front i se les va integrar dins de l'estructura militar convencional. Però els intents per canviar el signe de la guerra no donaven resultats. Recordem que, tot i que en molts casos la superioritat numèrica estava de la banda republicana, Franco comptava amb el suport dels bombardejos aeris i navals de nazis i italians. Fins a la primera meitat de 1938, el front més proper a Catalunya estava a l'Aragó. Allà hi combatien molts catalans i catalanes, però també persones vingudes d'arreu del món per lluitar contra el feixisme. Tot i que sovint ens hi referim com a brigadistes internacionals, Jordi Martí Rueda, expert a la Guerra Civil, ens matisa aquest terme.
Hauríem de parlar de voluntaris internacionals. Venen de països estrangers durant la Guerra Civil a lluitar contra els colpistes, predominantment de classe treballadora, per bé que també hi ha intel·lectuals, també hi ha estudiants, escriptors, professionals liberals, però en un percentatge alt és gent de classe treballadora, i la majoria d'ells s'acaben integrant en una organització, en un cos que es diu Brigades Internacionals, però no tots. Per això he fet aquest matís de parlar de voluntaris internacionals antifeixistes, altres ho fan, sobretot al començament de la guerra, en les milícies antifeixistes.
Tant milicians internacionals com brigadistes vinguts d'arreu del món tenen en comú la mateixa cosa, la voluntat d'acabar amb el feixisme. Espanya és una república democràtica que combat un cop d'estat militar en un context en què els feixismes van a l'alça. Però l'Europa democràtica mira cap a una altra banda. Té por que involucrar-se a la Guerra d'Espanya acabi fent esclatar un conflicte més gran contra l'Alemanya nazi o l'Itàlia feixista. Davant la passivitat dels seus governs, milers de persones sortiran dels seus països cap a Espanya. Moltes d'elles vindran a través dels partits i sindicats d'esquerres dels seus respectius països, especialment els comunistes. Altres es polititzaran quan arribin a terres espanyoles.
La majoria són gent molt polititzada. Amb un matís, quan parlem de brigadistes, normalment acostem a pensar en els soldats, en els homes que venen, agafen les armes i lluiten al front com a soldats. Dins d'aquest esforç de guerra voluntari, també hi ha personal mèdic. I dintre del personal mèdic, format per metges, infermeres, conductors d'ambulàncies, tècnics de laboratori. Aquí, que la majoria doncs, ja són gent amb una que ja no són de classe treballadora, aquí predomina més l'esperit humanista, més que humanitari, més que la politització. Aquí el que succeeix és que es polititzen aquí, durant la Guerra Civil.
Però més enllà de l'ajuda de voluntaris internacionals, la República estava pràcticament sola contra el feixisme. Des de l'aixecament militar, el 1936, les potències europees van signar un pacte de no intervenció a Espanya. Aquest document havia de servir per evitar que les tensions que hi havia al continent entre els estats democràtics i aquells sota control feixista i nazi escalessin fins a esclatar en una nova guerra mundial. Però el pacte va ser reiteradament incomplert, especialment per les forces feixistes, que van enviar ajut militar i tropes a Espanya, però també per part de la URSS, que volia influir en la política republicana. En canvi, tot i les grans manifestacions massives a França i Gran Bretanya, en què es demanava als seus governs defensar la República, aquests països no hi van intervenir, ni tampoc no van impedir que Franco obtingués ajut de Hitler i Mussolini.
L'exèrcit franquista tenia uns aliats que des dels països europeus doncs, feia por enfrontar-se amb ells per no entrar en guerra amb ells, però també estem parlant de que hi havia comunistes, que també era una cosa que els atemoria molt. Llavors, el seu posicionament de no intervenció ni en un bando ni a l'altre era per a mantenir aquesta distància, per no deixar entrar el comunisme, però també per no entrar en guerra no? amb el nazisme que vindria després.
En aquell moment, Gran Bretanya, malgrat que és un país democràtic, té dubtes sobre quin paper ha de jugar en els futurs equilibris d'Europa. Es veu venir, bueno, ja s'estan dibuixant dos eixos molt diferenciats, democràcia o món liberal contra nazisme-feixisme, i Gran Bretanya, malgrat que és un país democràtic, mira molt de temor cap a l'Alemanya nazi. A més, el color polític de la República en els primers mesos de guerra desagrada a un país com la Gran Bretanya. França tenia un acord d'un pacte d'ajuda mútua amb la República Espanyola, pel qual si un dels dos era agredit, l'altre l'havia d'ajudar, pacte que no compleix. És un país que està tocant a països del bàndol feixista, com si té por de la proximitat d'aquest adversari.
La farsa del comitè de no intervenció havia estat un cop fort contra la República i el govern de Juan Negrín volia capgirar la situació. Una de les formes era fer veure que la República podia fer caure el feixisme per si sola i encoratjar així les democràcies liberals a fer el mateix a Espanya i la resta de països amb presència feixista. L'altra forma era guanyar temps, allargar la guerra i esperar que l'inevitable conflicte europeu esclatés per rebre així aquell suport internacional tan esperat. És en aquest context que l'exèrcit de Franco el 1938, després de l'ofensiva d'Aragó, aconsegueix fer retrocedir el front fins a Lleida i ocupa la ciutat. L'exèrcit republicà ha sofert moltes baixes i tot fa pensar que Barcelona és el següent objectiu del bàndol sollevat, però Franco decideix avançar pel Maestrat, a Castelló, i aïllar Catalunya de la resta del territori republicà. La caiguda de la capital catalana hauria sigut una estocada definitiva a la resistència republicana, però Franco decideix acabar amb tota l'oposició abans que posar punt i final a la guerra. Per això fa avançar les seves tropes cap a València, des d'on entra bona part de l'ajuda militar i humanitària cap a Madrid, que encara resisteix l'embat franquista. Davant d'aquesta situació, la República pren una decisió desesperada: mobilitzar la gran majoria de la població catalana per atacar des de l'Ebre les posicions franquistes, mirant de fer retrocedir les tropes que assetjaven València. Entre els soldats mobilitzats n'hi ha de molt joves. Aquesta va ser la coneguda com Lleva del Biberó.
Catalunya està aïllada, llavors s'ha de fer una reorganització dels recursos i comencen doncs, a l'abril del 38 ja es criden les lleves més joves i les més grans. Estem parlant de joves de 16-18 anys, la Lleva del Biberó, i després hi ha de persones amb càrregues familiars.
L'adolescència els va arribar amb un fusell a les mans. La imposició d'anar a la guerra lluitant contra del bàndol nacional els va conduir a la pèrdua de la poca innocència que els podia quedar dins d'un context de guerra. Viatgem a través dels miralls de memòria per ficar-nos a la pell dels joves inexperts que s'instruïen abans d'anar al front.
Vinga, va. Va, 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 amunt, que tenim pressa.
Tu també t'ha arribat la carta, no?
Sí, però ja feia temps que volia venir.
Volies anar a la guerra?
Clar. Qui no voldria estar entre fusells matant l'enemic?
Ja. I no trobes a faltar la gent de casa?
Sí, però ja tenim edat de guerra. Jo en tinc 16. I tu?
17. I no et sap greu per la noia amb qui estàs festejant?
Ella també ha de fer feines de dones. Estarà ocupada. No em negaré que preferiria estar amb ella, però tots tenim un paper aquí.
Suposo.
No et veig gaire segur d'això.
A baix, que ja m'he arribat.
Per fi, ja tardàvem.
S'ha considerat el meu problema de visió?
Ah, no veus bé, eh? Tenim ulleres de soldats que pots utilitzar.
Però aquells soldats no els necessiten.
Aquells soldats ja estan morts. Recordes on estem?
A veure, algú ha agafat mai un fusell? D'acord. Pas número 1, la col·locació. Mà dreta dispara, mà esquerra agafa el coll del fusell.
Va, home, això és molt senzill.
No ho he acabat d'entendre.
Com no ho pots entendre? Has de saber com matar l'enemic.
T'es segur que vols matar?
Clar, tu no?
Sí, sí, vull.
Pas número 2. Disparar i baixar a terra. Heu de saber esquivar les bales.
Què tens por?
Jo? Por? No. És que m'ha espantat això de les bales.
Nen, que això és la guerra. Dispares i et disparen. Esquives i mates. Lluites i guanyes.
Durant els dies previs a la Batalla de l'Ebre, l'exèrcit republicà comandat pel general Vicente Rojo va mobilitzar bona part de la població civil cap a la riba esquerra del riu, controlada per l'exèrcit republicà. Fins a 30.000 nois de prop de 18 anys arribaven al front. Sense gaire entrenament i amb poca experiència, molts joves que arribaven a l'Ebre vivien, sense saber-ho, els seus últims mesos de vida. Fem una pausa aquí per escoltar l'Ona, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat. Té una pregunta sobre la presència de joves al front.
Que els combatents de la Lleva del Biberó fos gent molt jove i sense experiència dificultava la defensa de la República?
Estem parlant efectivament de joves molt joves. És veritat que també part d'ells, alguns, ja estaven com a voluntaris aquí al front, però sí que els joves doncs, venen completament no innocents, però sí uns joves completament inexperts. I de fet això també és el que passarà després, doncs, que hi ha molts d'aquests joves que van desaparèixer i no van ser pares, no tenen gairebé família directa ja perquè eren molt joves i per tant això també ens complica ara també a l'hora de poder-los identificar.
Tornem a Vinebre, on érem al principi del podcast. És el capvespre i les tropes preparen les armes i esperen amb impaciència l'ordre d'atac. L'altra riba del riu està vigilada pel cos de l'exèrcit del Marroc, una divisió de les forces franquistes dirigides pel general Yagüe. Res no fa pensar entre els sollevats que en poques hores entraran en combat amb soldats republicans. De fet, creuar l'Ebre sembla una maniobra gairebé suïcida. La matinada del 25 de juliol de 1938 arriba l'ordre d'atac. Milers de soldats creuaran el riu nedant, amb barques o ponts improvisats, camuflant-se en aquella nit sense lluna.
La violència, la por i la innocència s'entrellacen al front de l'Ebre, deixant al seu pas un munt d'ànimes joves desesperançades. Revivim la tensió dels moments abans d'obrir foc i donar pas a la sang.
Soldat, empeny la barca i puja. Va, 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 espavila.
Sí, senyor.
Què, company, fas mala cara?
Estic concentrat en remar.
Si tu dius.
Soldats, ens apropem a terra ferma. Comptem amb el factor sorpresa, així que avanceu amb sigil i arraseu amb l'enemic. Enviem cada maleïda ànima nacional a l'infern aquesta nit.
Has sentit, Benito? Avui es farà justícia. Pel meu pare, que en pau descansi, que avui comencem a guanyar la guerra.
Sí. Tant de bo sigui així.
Xxxt, concentració. Ja hi som. Agafeu les armes i parells. Ara, dispareu!
Ajuda! Ah, sisplau! Joaquim!
Benito, va!
M'ha donat, Joaquim!
No, Benito! Benito!
Va, vine, soldat! No et pots quedar aquí! Ei, afanyat!
M'estàs escoltant, soldat? Ja no podem fer res. Deixa'l!
Benito!
Et pensaves que era una guerra?
Benito, tenia raó!
L'atac serà una sorpresa que farà recular les tropes franquistes fins a arribar a Gandesa, però la capital de la Terra Alta està molt ben protegida i les tropes republicanes no aconseguiran conquerir-la.
Sabien què podia passar i ells ja estaven posicionats, però no s'esperaven. Va haver un efecte sorpresa important i, de fet, durant les primeres hores, el primer dia, van enviar moltes tropes nacionals cap aquí perquè els agafava una mica doncs, amb recursos justos.
Els brigadistes internacionals participen ja des del primer moment a la batalla de l'Ebre, tenen el mateix paper que altres forces operatives republicanes, que és intentar prendre Gandesa, que és la primera població que no aconsegueixen conquerir, i després defensar Gandesa i defensar Corbera i defensar la Serra de Pàndols i de Cavalls a mesura que l'exèrcit franquista contraataca.
De fet, durant 3 dies, les tropes republicanes han aconseguit recuperar 800 quilòmetres quadrats i les tropes franquistes s'han vist superades. Però aviat arribaran reforços des de València i, sobretot, aviació nazi. Els bombardejos seran constants i s'intentaran destruir els ponts sobre l'Ebre que serveixen per avituallar l'exèrcit republicà. Però la tasca dels pontoners, els constructors de ponts, serà incansable i permetrà que les dues lleres del riu estiguin unides pràcticament en tot moment.
A partir d'aquí, a partir de la primera setmana de front, doncs, l'exèrcit republicà ja agafa una posició molt més defensiva i són les ofensives franquistes les que fan moure el front, que n'hi ha unes quantes al voltant. Doncs. Hi ha diversos intents de trencar aquests quilòmetres que els republicans han conquistat i ho fan amb 6 o 7 contraofensives.
A partir d'aquí arrenca un període llarg i dur al front. Metre a metre, les tropes franquistes miren de recuperar el terreny perdut i els republicans defensen cada pam com si fos l'últim. El terreny és dur i les provisions són escasses i la moral cada cop està més tocada. La Sallent, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Riviera Baixa, té una pregunta sobre la vida a les trinxeres.
Quines seran les condicions al front?
Doncs duríssima, i a més estem parlant de la batalla de l'Ebre, per exemple, que és un lloc que orogràficament és dur. La Serra de Cavalls i Pàndols són llocs muntanyosos, rocosos, amb molt poca protecció, fins i tot amb moltes dificultats per a construir trinxeres, I després és un lloc que a l'estiu feia molta, molta calor, molt poc abastiment d'aigua, de fonts naturals, i a l'hivern és molt fred. El dia a dia a la trinxera era dur, perquè no estaves sempre lluitant, però sí que la vida la feies a la trinxera. Dormir, descansar, escriure cartes...
Durant gairebé 4 mesos, la Batalla de l'Ebre va servir per contenir les tropes franquistes, però els recursos eren cada cop més escassos al bàndol republicà, mentre que els sollevats en tenien més per mantenir les seves tropes.
L'abastiment dels subministraments d'alimentació i d'armament també era molt més fluid, no tenien problemes, l'alimentació d'un bàndol i de l'altre era molt diferent. Mentre al bàndol republicà hi havia molt poc menjar i havien de compartir les llaunes, etc. I el pa, doncs, bueno, podien arribar... els aliments doncs, cada dia o cada 2 dies, a l'altre bàndol era molt més fluid i això canviava molt també la vida d'uns i dels altres.
La moral estava cada cop més tocada. Els bombardejos sobre posicions republicanes eren constants i l'armament no sempre funcionava com ho hauria de fer. Els combats, a més, eren constants. L'èxtasi de conquerir un turó al matí s'esveia a la tarda quan havien de retirar-se davant el contraatac feixista.
Hem de tindre en compte la desigualtat amb l'armament. L'aviació nacional va ser... Els bombardejos amb l'aviació nacional van ser tremendos damunt del front. L'exèrcit republicà va tardar uns quants dies a tindre aviació, que també ho va patir molt. L'armament era molt més antiquat. Van tindre molts més problemes amb això.
Metre a metre, dia a dia, la línia de front retrocedia. La República comptava les hores, esperant un miracle que no arribava. A Catalunya, la guerra començava a donar-se per perduda. Certament que l'heroica resistència republicana no fos suficient per despertar la solidaritat franco-britànica, el president del govern, Juan Negrín, pren una decisió que té com a objectiu fer que l'Europa democràtica intervingui a Espanya, retirar del front les brigades internacionals.
Ho fa amb la intenció que Franco faci el mateix amb els seus internacionals, fonamentalment amb la Legió Cóndor alemanya i amb el Corpi di Truppe Volontarie de Mussolini, no? Que són uns contingents que tenen un pes específic molt important dins de l'exèrcit franquista i, per tant, la intenció de la República és eliminar aquests elements internacionals del tauler i, per tant, equilibrar la balança. Clar, és una decisió que causa un gran impacte a nivell internacional, però que Franco no secunda. Els alemanys i els italians que lluiten al bàndol de Franco continuaran aquí.
Si bé els brigadistes internacionals havien estat decisius a l'inici de la guerra, per exemple, sent clau a la defensa de Madrid, el 1938 ja no tenien tant de pes. De fet, la seva marxa no es notarà només al front, sinó també a la segona línia de combat, als hospitals de campanya on s'atenien els ferits de guerra.
Tenim desenes de punts sanitaris escampats per la Terra Alta, sobretot, i també per la Ribera d'Ebre, associats directament a aquestes unitats internacionals. S'improvisen hospitals dins de túnels ferroviaris, s'improvisen hospitals a sota de coves, a la intempèrie, en granges, en masies, en llocs que no es tenen les condicions per funcionar com a hospitals, s'habiliten hospitals perquè estan a prop de la línia de foc i els ferits cal atendre'ls el més aviat possible.
Uns hospitals de campanya per on acabarien passant milers de ferits de diferents consideracions. Aquests hospitals s'hi curaran ferides de bala i també de metralla, s'atendran malalties o es faran amputacions, tot en un context de guerra constant. De fet, l'experiència del front durant la Guerra Civil serà exemple per futurs conflictes.
Tenim aquí uns professionals que arriben, a més, sense un manual d'instruccions sobre com s'ha de treballar en medicina de guerra i que el generen sobre la marxa, no? No només els internacionals, això és un mèrit de tot el personal mèdic i tot el personal sanitari que treballa aquí, i del qual participen també metges catalans. Ells ho creen, van sobre la marxa, van ideant solucions i van ideant tot un sistema sanitari que, de fet, acabarà sent model per als exèrcits aliats durant la Segona Guerra Mundial.
La marxa dels brigadistes deixarà també un buit en aquests serveis sanitaris. Així i tot, molts dels internacionals que havien arribat a Catalunya per convicció política s'hi acabaran quedant. Altres, els que puguin, marxaran als seus països d'origen. La Marina, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa, té una pregunta sobre el retorn dels brigadistes.
Com va ser la rebuda dels brigadistes internacionals als seus països?
Depèn del país, però, per exemple, als Estats Units, que és un cas molt conegut, són perseguits per haver ajudat a la República. I, de fet, allà el govern de la Casa Blanca crea una etiqueta per designar aquestes persones que és antifeixistes prematurs. És a dir, se'ls considera antifeixistes abans que toqués ser antifeixistes, no? I se'ls hi posa molts obstacles per trobar feina, hi ha empresonaments, hi ha persecució. Passa que hi ha una sèrie de persones que no poden marxar inicialment, que són aquells que provenen de països que estan sota règims feixistes, austríacs, o que simpatitzen amb el feixisme, europeus de l'est, alemanys, italians, txecoslovacs, i també molts llatinoamericans que no han pogut tramitar la tornada. Aquesta gent continua a Catalunya allotjats en diversos pobles del nord de Catalunya mentre la guerra va avançant.
El front de l'Ebre resistirà encara 2 mesos més, fins al novembre de 1938. A partir d'aquí, les tropes republicanes tornaran a ubicar-se a l'altra riba de l'Ebre i moltes persones començaran a emprendre la retirada. Les següents setmanes estaran marcades per la intensificació dels bombardejos de l'aviació nazi i feixista sobre ciutats catalanes. Tarragona, Vic, Manresa, Sitges, Vilafranca, Igualada, Badalona, Tàrrega o Reus, entre d'altres. Barcelona patirà bombardejos constants, però a les Terres de l'Ebre, amb l'avenç franquista, l'ensordidor soroll de les bombes donarà pas al silenci de l'oblit. Els cossos de milers de persones seran enterrats en fosses comunes o seran engolits per la pròpia natura.
La retirada va ser molt ràpida d'aquests punts de front, llavors els propis companys, els propis soldats no podien enterrar normalment, no podien emportar-se els cossos d'allà, sinó que els enterraven a les mateixes trinxeres i els tapaven una mica, els deixaven allà. Després el que va passar és que durant aquella zona va quedar completament devastada aquí, clar, després dels bombardejos no hi havia vegetació, però amb la resta, amb els anys i les dècades posteriors, doncs aquesta vegetació, entre els cossos que estaven mig enterrats i la vegetació que ha anat creixent, doncs aquelles restes que no són cossos sencers, sinó que són doncs, petites restes disperses de persones, doncs s'han anat quedant allà. A les Terres de l'Ebre doncs és molt típic aquells camps que havien pogut ser hospitals de campanya, que potser hi havia soldats que es van inhumar en fosses en aquell mateix moment. Ara, durant dècades, hi ha hagut camps que no s'han llaurat perquè encara teníem les fonts orals molt vives i llavors s'anava dient doncs, que aquí hi havia una possible fossa, aquí es van enterrar dos soldats i per tant aquells camps s'han deixat sense llaurar i sense conrear per no remoure la terra.
La batalla de l'Ebre marcarà la derrota gairebé definitiva de la República. Catalunya caurà en poques setmanes i la població serà víctima d'una forta repressió. En aquest capítol de Miralls de Memòria hem visitat alguns dels espais on es van produir els combats d'aquesta terrible batalla. Ho hem fet de la mà de la Cinta Farnós Brull, directora del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, i també hem parlat amb Jordi Martí Rueda, historiador especialista en Guerra Civil i Brigades Internacionals. Després de la Batalla de l'Ebre, les tropes franquistes mantindran el setge sobre Madrid durant uns mesos i bombardejaran sovint ciutats del bàndol republicà amb l'objectiu de desmoralitzar la població civil afamada i derrotada. Madrid caurà a finals de març, però mentre Espanya es dessagnava sota el jou del franquisme, centenars de milers de persones fugien, travessant els Pirineus cap a un destí incert. D'això en parlarem al pròxim capítol de Miralls de Memòria, en què parlarem de l'exili republicà. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.
Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració d'Almudena Maluenda Bataller.